Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Pelegrins de l'absolut. D'aquesta manera, el nostre bisbe reflexiona sobre el lema d'enguany de la jornada de la vida contemplativa en aquest diumenge de la Santíssima Trinitat. Avui és un dia propici per reflexionar aquest lema. Només vull que el mireu a ell. I una mica el tema és, mira, segur que ens podem aferrar a molts béns materials, segur que ens podem aferrar al plaer, al poder, a tantes conquestes personals, però el que veritablement es verifica és que la nostra societat troba un buit. I aquest buit és precisament allò que omple d'una manera molt generosa la vida contemplativa. I la vida contemplativa ens pot ajudar en aquest gran buit.
Déu vos guard. Aquest diumenge celebrem la solemnitat de la Pentecosta. El dia de Pentecosta té lloc un esdeveniment que configura l'Església i li dona un fort impuls per la seva missió. La vinguda de l'Esperit Sant converteix els apòstols en testimonis de Crist ressuscitat. Reben la llum en el seu enteniment per comprendre la paraula de Jesús i la missió que han de dur a terme. Reben la força que els fa capaços per donar testimoni amb valentia i fortalesa. Aquest cap de setmana coincideixen diversos esdeveniments d'Església a la nostra diòcesi, que expressen la riquesa i complementarietat de la vida diocesana. El dissabte 19 i el diumenge 20 tindrà lloc l'Aplec de l'Esperit, una trobada de joves catòlics convocada pels bisbes catalans. Seran dos dies d'activitats, xerrades, pregària, música i moments per compartir la fe amb joves de totes les diòcesis catalanes. Enguany ho farem a la ciutat de Tortosa i al Delta de l'Ebre. En la solemnitat de la Pentecosta celebrem també el Dia de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar, que ens ajuda a ser cada dia més conscients que en l'Església, nascuda sota l'impuls de l'Esperit Sant, els laics hi tenen un paper fonamental en aquesta nova etapa de l'evangelització a la que hem estat convocats de manera reiterada pels darrers pontífecs. Entre els dies 18 i 21, la ciutat de Terrassa acull al seu torn la Romeria del Rocío a Catalunya, organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya i diverses germandats del Rocío presents a les diòcesis amb seu a Catalunya. Però sobretot hi ha un esdeveniment molt especial per nosaltres, el desè aniversari de la declaració de la Mare de Déu de la Salut com a patrona de la nostra diòcesi. El dia 11 de maig de 2008 ens aplegàvem a Sabadell per proclamar que la Mare de Déu, sota l'advocació de la Salut, esdevenia la patrona de la nostra jove diòcesi de Terrassa. Maria ens va beneir també en aquella ocasió amb el do de la pluja, tan necessària en aquells moments. Etimològicament, el terme patrocini significa protecció, auxili, defensa. Per nosaltres, com a cristians, expressa sobretot la confiança en la protecció i en l'auxili de Maria. El llibre dels Fets dels Apòstols narra com després de l'ascensió del Senyor els deixebles perseveraven en la pregària acompanyats de Maria, la mare de Jesús. Ella, efectivament, és present a l'inici de la peregrinació de l'Església en la Pentecosta. També Maria és present en els inicis de la nostra vida diocesana i per això va ser proclamada patrona de la nova diòcesi erigida l'any 2004. Han passat ja 10 anys d'aquell esdeveniment que congregà els diocesans provinents dels grups, parròquies i els ciprestats del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, en un acte solemne i emotiu a la vegada. D'aleshores ençà, el Santuari de la Salut, tan estimat a la ciutat de Sabadell com a propi, acull peregrins de tota la geografia diocesana i nombrosos actes i jornades. Desitjo que la celebració d'aquest 10è aniversari esdevingui una ocasió propícia per renovar la nostra devoció filial a la Mare de Déu, per posar sota el seu esguard els projectes, anhels i il·lusions, per tal que ella ens ajudi a viure enmig del nostre món la misericòrdia i l'amor del seu fill, que és la veritable font de la salut per nosaltres i per tota la humanitat.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Avui tenim precisament la visita de mossèn Josep Maria Esplugues i ell, doncs, d'una manera forta porta doncs una vocació gran, una inquietud gran, l'ecumenisme. Molt bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Com podem.
Això en aquests moments és veritablement important. Jo recordo que un amic que va anar a Jerusalem a estudiar un temps i parlava que una de les coses que el va entristir és aquell celebrar a la vegada que celebraven molts grups cristians diferents. I era dir, en terra de Jesús veure'm celebrant quan cants i paraula s'estorbaven i a dir-hi va començar a venir el neguit per pensar en l'ecumenisme, que tot siguem un. Quan veu sentir amb força aquesta interpel·lació?
De fet, des del Vaticà II, que ja vaig viure una mica encara com molt jove, però vaig viure-ho bastant bé, em va cridar molt l'atenció aquest canvi d'orientació de l'Església Catòlica respecte als germans separats, que llavors van començar a denominar-se així, abans no. I després vaig seguir-ho més o menys, fins que, en arribar a Terrassa, vaig trobar, sense demanar-ho i sense buscar-ho, en el grup ecumènic de Terrassa, perquè l'antecessor meu a la parròquia, doncs, el que portava, i al marxar, doncs, va deixar càrrega. No és que hi entengués gaire, en tingués massa, diguem-ne, un interès massa accentuat, sí que tenia interès, però no d'una forma així, doncs, activa. I em vaig trobar bé amb la gent que hi havia, tant amb el Màrius Heres, com amb el mossèn Bonet, com amb el pastor Moniesa, i va tirar endavant doncs, la relació ecumènica a la ciutat de Terrassa. Així va anar la cosa. Després, és clar, hi vaig anar doncs, entrant, i quan va fer el bisbat de Terrassa, el senyor bisbe va demanar si volia fer aquesta feina, i vaig dir que sí, que fem el que podríem, i així ha estat doncs, durant aquests 10 anys.
Hi ha una interpel·lació que es va sentint cada cop més, que hi ha un treball ecumènic, però possiblement aquest treball ecumènic després a la parròquia, als rectors, no es veu tan reflectit. Compartiries aquesta idea de que possiblement falten a les parròquies doncs, una... no totes, evidentment, però falta com si l'ecumenisme fos un horitzó i un desig compartit.
Això és una mica ambigu, com ho dius, a l'Església Catòlica. Encara més a les Esglésies Evangèliques. Hi ha hagut un primer moment després del Concili Vaticà II va ser d'eufòria. Semblava que tot aniria molt ràpid, i va anar bastant ràpid i molt bé, perquè veníem d'una situació molt dura anteriorment. Però després això, aquesta eufòria es va acabar, perquè les va normalitzar, diguem-ne. Avui en dia, doncs, és impensable tornar a l'any 59 o l'any 50. És impensable. No sé massa bé com estan totes les comunitats, però sí que és cert que l'ecumenisme com a activitat, jo en diria pastoral ecumènica, s'ha de començar a parlar així, és una pastoral de molt segon ordre. No m'ofèn en absolut,
però és de segon ordre.
El que hem d'intentar és, diguem-ne, posar-nos al corrent. També hi ha una dificultat afegida en el nostre país, i és que les comunitats evangèliques d'aquest país són de la segona reforma, per tant, bastant allunyades també de Luter. I moltes d'elles són molt tancades en si mateixes. Un dels temes preocupants és que, això em ve de part, informació de part protestant, és que alguns pastors de petites comunitats pensen, i jo ho respecto, però clar, no ho comparteixo, pensen que l'ecumenisme és una trampa de l'Església Catòlica per absorbir-los. I això alguns ho viuen bastant malament. Per part nostra, com a catòlics, és cert que no està en primer pla. Però també és cert que hi ha situacions i parròquies en les quals sí que es viu d'una forma més intensa. Suposo per circumstàncies de presència o per circumstàncies de proximitat o per història, viure aquest tema de forma més profunda, més intensa.
Els actes, diguéssim, més importants, l'eix vertebrador durant l'any de la vida ecumènica a la nostra diòcesi, què seria?
La nostra diòcesi, vida ecumènica, de precisar, així diguem-ne, una certa intensitat, només n'hi ha a Terrassa i Sabadell. A Terrassa, d'una forma més formal, tot i que és una associació diguem-ne, civil, però reconeguda com a interlocutor per part del bisbat, i a Sabadell també és una cosa semblant, una mica potser més allunyada de la institució. Després hi ha dos llocs més en els quals hi ha un cert treball de relació, que són Rubí i Sant Cugat del Vallès. I de moment, que sàpiga, no hi ha res més de fer una mica de cara i ulls. És el que hi ha.
Aquest any ha estat un any important per la família protestant. Com s'ha celebrat el 500 aniversari?
Per meu entendre, un any important per la família protestant, però també pels catòlics. A mi em va impactar moltíssim l'actitud del papa Francesc a Lund, de Suècia, el 30 d'octubre de 1516, al començament de les celebracions, a un any vista, aquella pregària ecumènica amb el cap de l'Església Luterana, etc., i després algunes afirmacions del papa posteriors. És a dir, va ser un pas molt important. No diré que sigui encara intercomunió, que no ho és, certament, però sí que és un pas important. Aquella proximitat i la pregària conjunta molt significativa. Per tant, el papa va donar en aquesta celebració, del celebració o commemoració, digue-li com vulguem, va donar-li un caire d'importància per a l'Església Catòlica. Penso que va ser ja en aquest moment com va iniciar-se aquesta celebració del 500 aniversari, aquesta commemoració, amb una visió de proximitat i de més aproximació. Ja som pròxims, però ens hem d'aproximar més. Ara, al cap de l'any d'aquesta celebració, en aquest moment, hi ha una polèmica o una situació realment important, que és la possibilitat d'intercomunió entre catòlics i protestants en les parelles mixtes. Alguns bisbes alemanys ho veuen bé, altres no. El papa ha convocat una reunió de bisbes amb ell a Roma per discernir això. No sé quin resultat ha tingut, no sé si hi ha resultat encara, però el fet de plantejar-s'ho ja és molt important, perquè l'intercomunió seria un pas decisiu en el camp de la caritat ben entesa. Sí, ens estimem tant que podem compartir la taula, encara que no creguem exactament el mateix. I encara que tinguem uns problemes greus, forts, d'eclesiologia entre uns i altres. Però seria un pas endavant important sempre que es fes en respecte i que es fes en serietat.
perquè una miqueta l'horitzó, per exemple, una possible unitat, com la veuries?
No ho sap ningú, això potser l'esperit sani encara. En tot cas, és un procés de convergència, no, cap, això no és cap terme polític, de convergència cap a una... No diré cessió de postures ideològiques o teològiques, sinó una, un creixement de l'estimació mútua que pot portar a tenir una unitat efectiva, però amb diferents processos i en diferents situacions disciplinàries, per entendre'ns. De moment, el primer pas s'ha donat quan ja no hi ha exclusió. Quan fa 50 anys ja es van aixecar les moltes excomunions amb les esglésies d'Orient, per exemple. Quan hi ha unes quantes comissions mixtes catòlico-ortodoxes, catòlico-luteranes, catòlico-baptistes, etc., que estan treballant per anar trobant punts d'unió més que de desunió. Jo, al meu entendre, tal com estan ara les coses, diria que és una unitat de cor i d'esperit, tot i que no una unitat orgànica perfecta, no es podrà aconseguir, almenys de moment.
També hi ha un tema que sempre va molt lligat, que és el diàleg interreligiós.
És diferent, sí.
Però la sensació que dona en aquests moments és que estem en un escenari, doncs, que possiblement tenim uns caps polítics, doncs, que juguen amb una mica en foc, perquè els fets doncs, que s'encenen a Síria, els fets d'Iran, el tema, doncs, de... són tan conflictius. Jo sé que aquí a Terrassa hi ha un treball important i recordo molt el treball del Raval, i dius, hi ha com un treball silenciós que porta molta pau en els sectors, en els barris, que és el diàleg interreligiós. Com es viu aquest moment, aquest diàleg interreligiós, i si una mica les notícies internacionals desanimen, perquè a vegades es fan passos que són una mica com molt fora de temps, molt banals, fins i tot.
A Catalunya tenim una tradició bastant ja antiga de relació interreligiosa, a través de la... va fer el Parlament de les Religions l'any 2004, aquí a Barcelona. Hi ha tota una tradició de relació, i al llarg d'aquests anys, i alguns anteriors ja, hi ha hagut una aproximació de persones. És a dir, de vegades aquestes situacions de conflicte o possible conflicte depenen molt de les relacions entre els líders, els caps de les comunitats. En aquest moment, a nivell de Catalunya, a través del GTR, és a dir, del Grup de Treball Estable de Religions, doncs hi ha una història compartida i unes molt bones relacions entre els caps de les comunitats musulmanes i catòliques, etc., protestants i altres. Però a nivell, diguem-ne, més local, la relació és des de no haver-hi res fins a un cert recel. Hi ha llocs com Terrassa o Sabadell o Manresa, altres llocs en els quals ja tenim el privilegi de tenir unes bones relacions entre els caps de les comunitats, o almenys els representants dels caps de les comunitats cristianes, protestants, en fi, mormons, bahai, etc., no? Ortodoxos, tal. A Terrassa ja fa 8 anys, ara en farà 8, que es va constituir una mena de consell interreligiós, un consell interreligiós institucional. I de moment podem dir que estem contents de les relacions, que hem fet front comú en moltes situacions d'una certa beligerància laïcista, hem hagut de respondre-hi, en certs moments d'una certa situació de xenofòbia per part d'algun partit xenòfob, etc., i hem actuat conjuntament, i les situacions de guerra, d'atemptats, almenys els caps de les comunitats de la comunitat musulmana de Terrassa, els caps, el cap, és una persona de pau i, pacificadora. I hi ha una molt bona confiança entre totes les cinc religions que formen part d'aquest Consell. En aquest sentit, n'estem satisfets i veiem que, esclar, que aquests fets doncs, poden tenir una certa càrrega de malestar, però que aquí ho intentem trampejar com podem. I suposo que en els llocs on hi ha aquesta mena de consells o grups interreligiosos, n'hi ha molts a Catalunya, doncs aquesta relació fa que aquestes notícies que venen de fora, o inclús de dintre, l'atemptat de la Rambla del mes d'agost, doncs han estat, diguem-ne, assumides amb molta més serenitat que si no hi haguessin hagut aquests grups. Jo estic segur d'això.
Treballar per la pau, treballar per l'ecumenisme, treballar pel diàleg interreligiós, doncs veus que a voltes, per exemple, el Sant Pare rep crítiques sí, molt dures. Veus que moltes vegades, precisament, amb la intenció de la pau, doncs, de vegades la reacció, sorprenentment, és dura.
Sí.
Com en aquests moments podem acompanyar el Sant Pare, podem acompanyar tot això que de vegades a la bona gent el sorprèn molt, perquè diu, mira en quina bondat s'està fent i en quin bon cor s'està fent això, i mira quina és la duresa, doncs, amb la que s'està parlant d'aquests temes.
Sí. I és veritat que el Papa rep moltes crítiques en aquest sentit, per la part més conservadora, potser, tant de l'Església, com també de les lleis protestants, una cosa semblant. Potser és un senyal que anem bé. És una cosa que anem bé. Podem ajudar-lo, podem ajudar-nos tots plegats en aquesta tasca, doncs prenent seriosament la tasca de del treball per les relacions interreligioses, treballant seriosament amb una pastoral d'ecumenisme, duent a la pregària les inquietuds que podem tenir en aquest camp, compartides amb altres persones d'altres confessions. Podem resar junts, encara que no resem el mateix, és veritat, però podem fer-ho junts, escoltant-nos i respectant-nos uns als altres, i sobretot assumint seriosament el repte de la necessitat d'un progrés en la relació interpersonal entre persones de diferents confessions. Perquè si aconseguíssim, per exemple, un gran acord a nivell general de la institució, però les persones de la base no estiguessin convertides, no estiguessin convertits, no podríem anar endavant, no sabria gairebé per res, no? Per tant, de fer una feina de formiga en les comunitats, en els llocs de base.
Després també a Europa hi han hagut ferides, i aquestes ferides doncs, tenen un ressò en l'àmbit de l'est, i llavors quan parlem de l'ecumenisme sempre pensem en les esglésies de la Reforma, però no masses vegades en l'església ortodoxa. Aquest fet és... perquè, clar, hi ha forces romanesos, per exemple...
Sí, això és una novetat, eh? Sembla que no en tinguem massa temps de fer-nos en càrrec d'això, no? Aquestes immigracions de l'est poden ser de fa 10, 15, 20 anys, com a molt. També l'islam va ser una sorpresa 20 anys abans, encara, no? Tot això costa d'assimilar. Però les esglésies ortodoxes té una situació, diguem-ne, més precària que les nostres, perquè això, moltes d'elles, la major part, van estar durant 70 anys doncs, silenciades i perseguides pels règims dels seus països, règims comunistes. No? L'ortodoxia té presència en alguns llocs concrets. Per exemple, a Terrassa no hi ha una presència ortodoxa en el centre religiós, perquè no hi ha cap església, cap parròquia ortodoxa a Terrassa. En canvi, sí que hi ha presència i bona relació en el camp de Catalunya, en el GETER, en el grup de treball estable de religions. Aquesta sí que hi ha una bona relació. És difícil perquè, d'altra banda, els ortodoxos fan una excepció molt notable, que és l'església sèrbia de la carrera de Barcelona. La resta són tots persones nouvingudes. En canvi, el protestantisme, encara que minoritari, té una tradició de més de 100 anys d'existència a Catalunya, a l'època moderna. Per tant, És, el cas de l'ortodoxia és doble. Hi ha una dificultat, diguem-ne, de religió, o distància de religió, però també una distància, diguem-ne, cultural. Cultural. Tan gran com l'Islam, potser no, però és força gran, sí. Costa una mica engegar-ho amb els ortodoxos, sí.
Doncs t'agraïm molt que ens hagis donat aquest temps i ens quedem sempre amb aquesta interpel·lació de Cris, que sabia prou bé de la nostra condició i sempre, sempre ha abraçat la nostra història i ell va dir que tots siguem un. Per tant, és irrefutable que això està en el cor de Cris.
I en el cor de l'Església, eh? Jo diria aquella cosa, que, aquest tòpic, però que val la pena remarcar-ho. La unitat no és la uniformitat.
Perfecte, doncs, molt agraït. I aquesta interpel·lació, doncs, la deixem subratllada.
Molt bé.
Bona nit.
Gràcies.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Aquest matí, a l'esmorzar, allò que passa, que estàs llegint el diari, i un home t'interpel·la dient: què? Hi ha trobat alguna bona notícia? I el greu d'aquesta interpel·lació és que és una interpel·lació que s'està fent molt. I és una interpel·lació que està en el moll de l'os del subconscient de la nostra societat. Estem vivint uns moments on hi ha aquesta evidència. No hi ha bones notícies. Les bones notícies no prenen relleu. Sempre hi ha aquell problema de dir, doncs ara li contestaré, de que no hi ha dret a tant desànim, o jo què sé. Però hi hauria una cosa que m'impacta moltíssim. Llegint la narració d'aquells cristians que viuen en circumstàncies molt difícils, resulta que tenen la capacitat de comunicar-se notícies bones. Diu, però com pot ser que davant d'una persecució tinguin la capacitat de trobar notícies bones? Poso un exemple. Imagineu-vos una persona que diu en una celebració que no han pogut venir una sèrie de gent precisament pels problemes de repressió d'aquell país africà i diu, la providència de Déu ha fet que siguem aquests, tinguem-los presents. És increïble mirar amb aquesta consciència. Passi el que passi, som sostinguts pel Senyor. Increïble. Però aquesta situació també la veiem, que l'hem dit altres vegades, amb aquells que estan molt malalts, molt malalts. Resulta que aquests molt malalts són els que troben positiu moltes coses que nosaltres no trobem positives. O amb aquella gent tan senzilla, tan humil, que troben positives coses que nosaltres ni els hi donem valor. Compte que hi hauria per un costat. No podem caure en el buenisme, perquè faltaríem a la realitat, a la veritat. No podem no prendre consciència que el moment és molt, però molt difícil, i que les circumstàncies ho són, i hi ha molta tensió, però nosaltres cal que es noti que vivim una experiència molt més forta que no es pot diluir amb tot el que mundanament està passant. I aleshores és bo, és important poder afirmar, sí, primer hi ha una gran notícia, bona i nova, i després tot està ple de bones notícies que ens porta la providència. No estan en el diari, però sí que estan en el diari personal de cadascú de nosaltres. No tanquem aquest diari. Em feia gràcia aquests dies veure com un dels regals que es pot donar a la mainada de la primera comunió és precisament un d'aquests diaris personals per explicar què ha passat.
Adéu-siau, que tornarem a remar.